Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dimarts, avui no necessitarem ulleres de sol. Tercer dia de cel tapat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Del dimarts 15 d'octubre del 2024, ara mateix tenim 18 graus a Palafrugell, 18 a Palamós i 17 a Begur. Avui al Baix Empordà tindrem núvols amb possibilitat de plogims a la tarda i temperatures suaus, això entre els 18 i els 20 graus. El vent serà fluix de gregal amb mar de fons en augment. Avui al Supermatí explicarem que comença la campanya de vacunació de la grip i el coronavirus per la població de risc al Baix Empordà. També parlarem del creixement del nombre de passatgers a l'aeroport de Girona, que tanca el setembre amb un augment significatiu respecte a l'any passat. I a més, coneixerem els detalls de l'acord entre l'Ajuntament de la Bisbal i Agbar per la gestió de l'aigua i com aquest acord podria permetre avançar cap a la municipalització del servei. I també us explicarem, entre altres coses, les novetats del projecte Mentora per prevenir l'abandonament escolar a Palafrugell. Tot això i molt més avui al Supermatí, a l'informatiu de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, amb tota l'actualitat de casa nostra. I avui ens acompanyarà l'astrònom i impulsor del projecte Astro Empordà, Francesc Pruneda, per parlar del cometa que està creuant el cel de Catalunya aquests dies. I com cada dimarts, parlarem de literatura, de llibres, amb la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torrella. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ja ha començat la campanya de vacunació de la grip i el coronavirus als centres sanitaris del Baix Empordà per les persones d'entre 60 i 80 anys.
Cal recordar, però, que la campanya de vacunació dirigida a persones que viuen a residències, persones de més de 80 anys i dones embarassades, va iniciar-se el passat 23 de setembre.
I, a més, aquest inici de la vacunació per les persones de més de 60 anys, en el cas de Palafrugell, doncs té una derivada, i és que des d'ahir mateix es fa vacunació als diferents barris i nuclis de Palafrugell directament sense necessitar cita prèvia. Avui és el torn, si no m'equivoco, ara ho repassarem. Ara després a l'informatiu us dic exactament en quins locals socials podreu trobar aquesta setmana els equips de vacunació del Baix Empordà per vacunar-vos de la grip i del Covid. L'aeroport de Girona acumula 1,7 milions de passatgers i ja ha superat el total del 2023.
Això suposa 118.539 persones més que les que hi van passar en tot el 2023. A més, en comparació amb els 9 primers mesos l'any passat, l'aeroport també registra un increment del 28% en nombre de passatgers.
L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, apunta que a partir del primer semestre de l'any que ve el contracte pont per la gestió de l'aigua de la Bisbal podria estar adjudicat.
Ho ha explicat durant una entrevista al Supermatí. Cal recordar que el govern de la Bisbal ha arribat a un acord amb Agbar Aigües de Barcelona per liquidar el contracte declarat nul l'any 2010 sense cap indemnització. Inicialment, l'empresa havia reclamat una compensació de 2,5 milions d'euros, però gràcies al pacte, el consistori només haurà de pagar prop de 1.200 euros.
Palafrugell fa una crida a nous mentors per al projecte Mentora.
La iniciativa té com a objectiu prevenir l'abandonament escolar entre l'alumnat de tercer i quart d'ESO i estudis postobligatoris. El projecte busca voluntaris que vulguin actuar com a referents per joves en trobades setmanals d'una hora i mitja durant almenys 6 mesos.
I Torroella instal·la plaques solars a la seu de la policia local per reduir consum i emissions.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha instal·lat plaques fotovoltaiques a l'edifici de la policia local que cobriran el 70% del consum elèctric. Aquesta inversió de 22.276 euros permetrà un estalvi anual de gairebé 3.000 euros i una reducció significativa del CO2.
En cultura, la Biblioteca de Palafrugell comença una temporada de clubs de lectura per a tots els gustos.
Fins al juny s'han programat prop de 30 sessions amb la participació de més de 15 ponents del món editorial, com escriptors, editors, traductors i llibreters. Totes les activitats són gratuïtes i obertes al públic de Palafrugell i Rodalia, amb l'objectiu de fomentar la lectura i crear un espai de reflexió literària en un ambient distès.
I Fetus presenten el seu nou disc. Ahir al Supermatí, un dels seus membres, Adrià Cortadellas, apunta que a Can Tirnou fa aigua fresca treballant amb la reivindicació reivindicació, la història i la festa.
Adrià Cortadellas explica en una entrevista al Supermatí que en aquest nou disc hi podrem trobar nous instruments i sonoritats amb mandolines, banjo, entre d'altres. A més, i tal com explica Cortadellas, en el directe del grup i la gravació del disc hi podrem trobar també a Marta Barbero al violí.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Per exemple, que Marta Rovira s'acomiada d'Esquerra Republicana amb durs retrets a Oriol Junqueras i l'insta a retirar-se per evitar una divisió interna al partit. Lamenta que només han tingut una reunió de 10 minuts des del seu retorn de l'exili. La Fiscalia, de la seva banda, demana un nou indult per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull. Considera excessiu que segueixin complint la pena d'inhabilitació per malversació després que no se'ls hagi aplicat l'amnistia. El Partit Popular es querella contra el PSOE pel cas Coldo, acusa el govern socialista de corrupció, però descarta una moció de censura. I en les últimes hores hem sabut que aquesta querella del PP contra el PSOE es basa en dues declaracions anònimes al seu domitjà The Objective. El Partit Popular assegura que la trama és molt més àmplia del que s'ha revelat fins ara, però de moment ho diuen sense proves. El Partit Popular utilitza una argúcia legal al Senat per posposar l'aprovació de la llei que escurçaria condemnes a presos d'ETA. La norma ha de tornar al Congrés per una nova votació en un context polític tens. Pedro Sánchez anuncia un ajut de 200 milions d'euros en bons de lloguer per als joves i promou mesures contra el frau en contractes d'allotjaments turístics i de temporada, en una nova ofensiva per combatre la crisi de l'habitatge. Benjamin Netanyahu intensifica el desafiament als cascos blaus de l'ONU al Líban en un episodi que la comunitat internacional, inclosa la Unió Europea, adverteix que podria considerar-se crim de guerra. I els economistes Daron Acemoglu, Simon Johnson i James Robinson guanyen el Premi Nobel d'Economia pels seus estudis sobre com les institucions socials influeixen en la prosperitat d'un país. Això destaca el paper clau de tenir unes institucions inclusives. Les 8 i 7 minuts, moment per mirar el cel. Bon dia, Isaac Vilà.
Molt bon dimarts a tothom.
Bon dia. Portem un parell de dies amb cel tapat. Veurem el sol o no?
La situació atmosfèrica segueix dominada per vents marítims, que ens porten humitat i força núvols. Avui dimarts continuarem amb el mateix tipus de temps que ahir dilluns. Al llarg del dia ens arribarà una línia d'inestabilitat que creuarà Catalunya de sud a nord. Durant el matí podríem tenir ja algun plogim, però la precipitació més important arribaria a partir de la tarda i vespre. Malgrat tot, les acumulacions serien poc importants. El vent serà fluix en general, dominat de gregal. Al llarg de la jornada s'anirà remenant la mar de fons de llevant, arribant al metre d'alçada a última hora. Temperatures força uniformes entre el dia i la nit, al voltant dels 18 a 20 graus. Demà dimecres tindrem més estones de sol.
Les 8 i 8 minuts i el comentari avui ens l'envia aquí al Supermatí l'escriptora Sabel Gámez.
El so de la pau. L'Empordà, terra de contrastos, on el mar i la muntanya es saluden cada matí i cada nit i on tots ens sentim empordanesos més enllà d'on hem nascut, acull sempre la diversitat de cultures i les fa seves. S'impregna del seu olor, del seu color i del seu so. I d'un so molt especial s'està omplint últimament l'Empordà. Un so que ens porta la pau i el benestar durant uns dies. Un so que ve de molt lluny i es barreja amb la lluna, les estrelles i les ones salades i dolces del nostre mar. El so que ens porten els vols tibetans de la mà del Carlos Torres, que ja fa uns mesos ens regala un viatge al nostre interior, un viatge que el podem gaudir des de casa nostra. El Carlos Constructor va decidir fa uns anys prioritzar la vida per la vida, el donar al rebre, i va decidir centrar-se en conèixer el seu món interior i traslladar aquest coneixement a través del que ha après a la resta, a part de teràpies personalitzades que imparteix de manera gratuïta, en concerts de vols tibetans. Uns concerts que ens porten unes melodies úniques a qui vulgui participar de manera desinteressada. I així es va convertir en el Carlos espiritual i dador de pau que podem gaudir en cada acte que presenta. El proper el dia 17 d'octubre a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols, a les 20:30 de la nit, on compartirem amb la lluna i el mar el so de la pau. Una altra nit diferent i única que no ens podem perdre.
Ja sabeu el que estem sentint de fons. Sonarà molt aquests dies després de l'anunci de la separació de l'Oreja de Van Gogh, la segona separació, Leire Martínez, que deixa el grup amb un comunicat que van fer ahir els, la banda, en què asseguraven que no tenen la mateixa visió de cap a on ha d'anar l'Oreja de Van Gogh. I, de fet, ja hi ha veus que apunten que tot plegat vindria perquè haurien signat un acord amb la Maya Montero per fer un concert de retorn de retorn amb la Maya, i això la Leire no hi estava d'acord, evidentment. Gran Leire Martínez, ens deixarà moltíssimes cançons de l'Oreja de Van Gogh per al record, i una d'aquestes és El Último Vals. El Último Vals, amb la Leire Martínez i l'Oreja de Van Gogh, que això és el Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Comença la campanya de vacunació de la grip i el coronavirus als centres sanitaris del Baix Empordà per les persones d'entre 60 i 80 anys. Cal recordar que la vacunació per persones de més de 80 anys i dones embarassades ja va començar el 23 de setembre, però ara s'amplia, com dèiem, a la població de risc. Maria.
La directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Ana Rivera, recorda que és important vacunar-se cada any de la grip i el coronavirus, sobretot si és població de risc. Ana Rivera explica que un cop vacunada aquesta població, la campanya s'obrirà a la resta de col·lectius. Afegeix també que la recomanació de vacunar-se es fa extensiva a col·lectius com policies, treballadors de residències de gent gran o professors, ja que aquestes persones solen estar en contacte amb població de risc.
Quan ja hi ha tota una ronda de persones, de les persones de risc que han passat, llavors ja s'obre la resta de persones. Insisteixo per això que tampoc són massa estrictes a l'hora de vacunar. Vull dir que si ets una persona que té 30 anys i cuida avis, està més que indicat vacunar-se. Si ets un professor, si ets un policia, vull dir que no ens basem sobre sobretot en el tema dels 60 anys, que sí que és la gran població de risc, però n'hi ha molts d'altres amb patologies cròniques, etc, que també està indicat vacunar-se.
Anna Rivera recorda que per aquests col·lectius de risc fan falta aquestes dues vacunes, tant la de la grip com la del coronavirus. Això es deu al fet que en el cas de patir qualsevol de les dues malalties, els seus efectes seran menors que si no es vacunen.
A l'Hospital de Palamós ja hi ha hagut persones que s'han vacunat.
Una de les primeres pacients en vacunar-se aquest dilluns ha estat la Rafaela. Aquesta pacient forma part d'un dels col·lectius de risc i per això es vacuna cada any.
Bueno, porque he venido a consulta porque tengo mañana pruebas y ellos mismos me han informado de que hoy empezaba, que me podía poner la vacuna de la gripe y la de recuerdo del COVID. Y como me la pongo cada año, pues he dicho que sí. Sin ningún problema.
La directora assistencial recorda que per poder-se vacunar només cal que les persones interessades vagin al seu CAP o a la consulta 1 que han creat a l'Hospital de Palamós i allà els posaran la vacuna sense necessitat d'haver de demanar cita prèvia.
En el cas de Palafrugell hi ha una novetat i és que aquest any, ja us ho explicàvem, la vacunació també es descentralitza i no només es farà al CAP, sinó que també es farà i s'està fent als locals socials dels diferents barris i això sense cita prèvia, per intentar arribar al màxim de població possible i arribar a aquesta, doncs aquesta necessitat de que un percentatge important, almenys el 70% de la població de risc, estigui vacunada. Ahir es va fer aquesta primera punxada a la Punxa, al local social de la Punxa, al barri de la Punxa, de 9 a 11, i es va vacunar a 43 persones, cosa que fa que l'equip sanitari de Palafrugell estigui molt satisfet. Avui a les 9, d'aquí molt poca estona, es farà la vacunació al local social de la Sauleda, de 9 a 11 del matí, demà al Mas Mascort, dijous a les escoles de Llofriu i divendres al Centre Municipal d'Educació. A més, aquest divendres i l'altre divendres, el dia 25, la campanya es traslladarà a Plaça Nova de 9:45 del matí a 12:45 del migdia. Una campanya que també s'allargarà, evidentment, més dies al CAP de Palafrugell, per tant, en aquest cas també amb cita, però en el cas dels locals socials no cal demanar cita. Avui, per exemple, podeu anar al local social de la Sauleda a partir de les 9 i us vacunaran si sou aquesta població, Diana, aquesta població de risc que dèiem. Parlem ara de l'aeroport de Girona. Bones notícies. Bé, segons com ens ho mirem. És a dir, bones notícies per l'objectiu fundacional de l'aeroport, que era que arribessin avions. Després, si parlem de l'impacte ecològic d'això, ja és una altra cosa. Però, en tot cas, l'aeroport de Girona ha tancat el mes de setembre a 1,7 milions de passatgers que han passat per la terminal de Girona en tot el que portem d'any. Això ja supera totes les que hi van passar durant el 2023. O sigui, ja en el que portem d'any han passat més de 100.000 persones més que en tot el 2023. A més, en comparació amb els 9 primers mesos de l'any passat, l'aeroport també registra un increment del 28%. Aquests bons resultats es deuen a una bona temporada d'estiu i al nombre d'usuaris que ha tingut la terminal aquest setembre, que ha tingut un 15% més que el mateix mes del 2023. En total, 305.000 passatgers. Pel que fa al nombre d'operacions, l'aeroport de Girona ha tingut 2.835 enlairaments i aterratges, un 10% més que el setembre de l'any passat. Carla.
Entre el mes de gener i el de setembre a l'aeroport de Girona hi van passar 1.700.400 persones. Això suposa un 28% més als que hi havia en el mateix període que l'any passat, però també suposa 118.538 persones més de les que hi va haver-hi en tot el 2023. La major part dels passatgers es va concentrar en els mesos d'estiu, concretament més de la meitat. En el tercer trimestre de l'any, la terminal gironina ha comptat amb 936.557 passatgers. 8 de cada 10 passatgers que han passat per l'aeroport gironí aquest mes de setembre han viatjat amb Ryanair. Concretament, la línia irlandesa ha comptat amb 1.373.601 passatgers en el que portem d'any. Això representa un increment del 32,7% en comparació amb els mateixos mesos del 2023. Si analitzem les dades del mes de setembre, la companyia de costa irlandesa ha comptat amb 241.964 usuaris, un 17,6% més dels que va tenir el mateix mes del 2023. Aquest bon rendiment dels vols de Ryanair ha permès tancar el setembre amb un increment del 15% de passatgers, contrarrestant algunes davallades en usuaris que han tingut altres companyies, com ara Jet2 o Transvia. Pel que fa a nacionalitats, aquest setembre el Regne Unit ha estat el mercat prioritari a la terminal gironina, igual que també ho ha estat al llarg de l'any. El mercat alemany es manté al segon lloc amb 331.000 usuaris en l'acumulat del 2024 i això suposa un increment important respecte al 2023.
Les 8 i 20 minuts, dimarts 15 d'octubre del 2024. I sembla que es va aclarant el calendari per la municipalització, la possible municipalització de l'aigua a la Bisbal. De moment, l'alcalde de la Bisbal, l'Òscar Aparicio, ens apuntava aquí ahir al Supermatí que a partir del primer semestre del 2025 el contracte pont per l'adjudicació de l'aigua podria estar adjudicat. Cal recordar que el govern de la Bisbal ha arribat a un acord amb Agbar per liquidar el contracte declarat nul l'any 2010 sense cap indemnització. Inicialment, l'empresa havia pactat o havia reclamat una indemnització de 2,5 milions, però gràcies al pacte només el consistori només haurà de pagar 1.200 euros. Per parlar-ne, ens va visitar l'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, al Supermatí.
Aquest acord, que serà sotmès a aprovació en el ple municipal del 22 d'octubre, contempla també la retirada de totes les demandes que Aigües de Barcelona havia interposat contra l'Ajuntament. Un cop liquidat el contracte, el consistori licitarà un altre contracte pont per gestionar el servei d'aigua durant 3 anys, mentre s'avança cap a la possible municipalització del servei. Aquest període permetrà avaluar l'estat de la xarxa i formar els tècnics municipals per assumir la gestió directa de l'aigua en el futur. Paral·lelament, el consistori ja ha previst una inversió de prop de 700.000 euros per substituir les canonades d'impulsió i millorar també la xarxa d'abastament, una acció que començarà aquest any. L'any vinent es continuarà amb noves inversions per garantir un millor servei i reduir les fuites que han afectat la ciutat durant els últims anys. Cal recordar que a la Bisbal hi ha hagut diverses afectacions amb la xarxa d'aigua en els darrers anys per la manca de manteniment.
Llavors nosaltres, per evitar els efectes que tenia aquesta, que cada vegada doncs, es trencava per un lloc o per l'altre i deixar sense aigua tota la ciutat, vam fer aquest bypass, aquesta obra que va ser això d'emergència, que ens ha servit per quan hi ha una fuita doncs, poder derivar per un altre espai i per tant no tenir tantes hores sense aigua la ciutat, però en tot cas el que necessitem és aquesta segona inversió important de canviar tota la canonada i ja posar-la per bé i per tant evitar qualsevol, com dèieu, qualsevol fuita, qualsevol reparació que s'ha de fer doncs, que implica moltes molèsties per la ciutadania.
Però Maria, pel ple es passaran dos acords més.
El primer seran els reglaments de servei, d'abastament i clavegram i també un estudi de viabilitat que servirà per valorar la situació econòmica del servei d'aigua. Òscar Aparicio reconeix que aquests passos són imprescindibles abans de fer la licitació. Després de passar per ple estaran un mes en exposició pública i finalment, quan s'hagin aprovat aquests passos, es podrà aprovar la licitació. El Batlle preveu que aquesta pugui sortir entre el mes de novembre i desembre. A partir del primer semestre de 2025 podrien tenir la licitació del contracte pont per la gestió de l'aigua adjudicada, afirma el Batlle. Pel que fa a les obres de la xarxa d'aigua, a part d'executar les que estan previstes per aquest 2024, l'alcalde de la Bisbal apunta que el bypass que es va fer a la canonada principal serveix per assegurar el servei d'aigua tant si hi ha una fuita com en les futures obres que hi pugui haver al municipi per tal de posar el dia a la xarxa. La voluntat és tenir les reformes i millores enllestides abans del 2026.
Com dic, no és fàcil. A més, una quantitat molt important de recursos que l'Ajuntament, en aquest cas, també estem buscant finançament per part d'altres administracions, en aquest cas de la Generalitat, a veure si amb alguna línia de subvencions doncs, pot fer que la pressió econòmica per l'Ajuntament no sigui tan alta, perquè estem parlant doncs, de quantitats que van que no estan quantificades per entre 700.000 euros o el milió d'euros cadascuna d'aquestes obres.
Vuit i 23 minuts. Per aquells apassionats dels astres i els satèl·lits, les jornades dels darrers dies han estat úniques. El cometa... Bé, ara amb el nostre convidat repassarem el nom del cometa, que és complicat de dir. Un cometa que ens està creuant el cel de Catalunya al llarg d'aquests dies serà anomenat el cometa del segle i per parlar-ne ens visita l'astrònom i impulsor del projecte Astro Empordà, Francesc Pruneda. Bon dia, Francesc.
Hola, molt bon dia.
A veure, el nom. Aviam si ho dic bé. C/2023 A3... Xuxixan Atlas.
Correcte, ho has dit perfecte.
O d'altra manera, el cometa del segle. Per què el cometa del segle?
Val, primer de tot, deixa'm dir-te que l'etiqueta aquesta del cometa del segle és una etiqueta que jo personalment ho diu bastant.
Sí.
Perquè en el que portem de segle ja hi ha hagut com 4 o 5 cometes del segle.
Ja.
I això, evidentment, és un recurs que la premsa utilitza i ben fet per poder doncs, captar una mica més l'atenció. Bàsicament, el gran avantatge que té és que és un cometa que es pot arribar a veure a simple vista, i això no és habitual, i això vulguis que no, sempre fa que sigui més atractiu.
Ah, sí, ens agrada que es vegi a simple vista, perquè si no, clar, l'altra manera, amb aparells, però a simple vista això fa que la gent doncs, generi més interès, no?
I tant, de fet, hom sempre relaciona l'astronomia amb el telescopi, per tant, si no tinc telescopi no puc dir de l'astronomia, que no és així, però evidentment doncs, tot allò que pugui ser visible sense cap mena d'aparell doncs, sempre fa que sigui més atractiu, i a la imatge tots tenim aquestes fotografies que hem vist per les xarxes d'un comet amb la gran cua, i ni que sigui, doncs, la idea de poder veure alguna cosa similar a això, que ja aviso, spoiler, que no... Però el fet d'imaginar que es pot veure això, doncs atrau moltíssim.
Vale, o sigui, que és si mirem el cel, què és el que podem veure nosaltres sense cap telescopi ni res?
Vale, tinguem en compte que totes les imatges que estem veient per internet, que són molt espectaculars i estan molt i molt bé, poden ser el resultat de muntatges, i quan dic muntatges em refereixo a diverses fotografies apilades o fotografies de llarga exposició. És a dir, fotografies en què la càmera està un temps oberta i, per tant, captem més detalls del cometa. Nosaltres, a simple vista, el que veurem és un objecte similar a una estrella, una mica més gran, una mica borrós, i si les condicions del cel són bones, fins i tot podem veure un tros de la cua. O sigui, realment el cometa i la cua es pot veure, però amb la nitidesa que podem veure les fotos, això és impossible.
Per tant, això és una bessura, vull dir, això, no?
No, home, tampoc no, perquè sempre fa gràcia doncs, poder fer el fet de poder veure un cometa. De fet, tinguem en compte que a l'antiguitat veure un cometa suposava un trauma social increïble. Els reis que entraven en depressió, els exèrcits perdien guerres... realment, socialment, a veure un objecte diferent en el cel que no estava previst, històricament ha sigut una cosa doncs, molt traumàtica. Ara per nosaltres sabem la naturalesa d'aquests cossos i en podem gaudir de dir, mira, el cel no és que cada nit sigui el mateix, sinó que hi ha sorpreses i a més els cometes ens poden aportar altres coses com futures pluges d'estrelles, perquè les pluges d'estrelles de fet estan produïdes quan la Terra passa per el rastre d'un cometa. Per tant, sempre pot haver-hi una conseqüència encara més agradable.
I això hi ha una cosa que no entenc. Diem que el punt àlgid, si no m'equivoco, del cometa va ser el dissabte, però que es podrà veure en aquests dies, o sigui, es pot veure més dies. O sigui, què vol dir, que passa diverses vegades o passa lent? O explica-m'ho, això.
Sí, és una bona pregunta. De fet, hem de tenir en compte que un cometa no deixa de ser un... si em permets l'expressió, una bola de neu bruta. És a dir, els cometes provenen de la part més externa del sistema solar. Aquest concretament prové del que es coneix com el núvol d'or, diguéssim, seria l'última frontera del sistema solar, una zona on hi ha quedat restes d'aigua, en forma de gel, evidentment, restes de pols, i la temperatura és tan baixa que està de forma estable. Està estable com això, una bola de neu bruta, una bola de gel bruta. Per qualsevol motiu X, que pot ser interacció amb altres cossos o pertorbacions del camp gravitatori, aquesta bola de neu bruta pot caure cap al Sol. Tinguem en compte que el Sol exerceix una gran força de gravetat, pot atraure aquest cos i diguéssim que aquesta bola de neu cau cap al Sol. No directament, sinó passa pel voltant, perquè si caigués directament doncs quedaria destruït, i a mesura que s'acosta al Sol, la temperatura d'aquest cos va augmentant. Al anar augmentant, aquest gel se sublima, passa de sòlid a gas, i és quan després deixa anar aquest rastre, aquesta cua, que deixa de ser, no deixa de ser aquesta pols que conté el cometa. Què passa? Que a mesura que se va acostant al Sol, més intensa és aquesta sublimació, més brilla el cometa, perquè evidentment anar-se acostant al Sol també queda més il·luminat i per això cada vegada es pot veure més bé. En el punt que coneix com el periheli, la seva brillantor seria màxima, i si el cometa sobreviu al pas del costat del Sol, doncs el podrem veure en aquesta brillantor tan gran. A mesura que se torni allunyada del Sol, també la seva brillantor anirà baixant. I com que justament va passar per al costat del Sol el 29 de setembre, per això ara és els millors moments per poder-ho veure. S'està allunyant del Sol, per tant, el cel serà més fosc, el podem veure ressaltar més, però el millor dia en quant a brillantor va ser el passat dissabte, i ara cada dia brillarà una miqueta menys, però sí que el veurem amb un cel més fosc perquè se va allunyant del Sol. Per tant, és una miqueta un equilibri. Si realment el volem veure brillar, cada dia que passi brillarà una miqueta menys.
Jo soc, clar, soc un absolut ignorant i t'he de dir sincerament que pensava que és que el veiem perquè passava més a prop nostre, però pel que dius no, al contrari, s'ha acostat al Sol.
Exacte, de fet s'ha acostat al Sol, però hem de tenir en compte que nosaltres estem molt a prop del Sol. Si ho comparem així a escala del sistema solar, estem a tocar del Sol, quasi, quasi. Tinguem en compte, per exemple, perquè ens en fem una idea, si comptéssim que la Terra està a un metre del Sol, per fer-ho a escala, perquè ens entenguem, el planeta Júpiter estaria a 5 metres i el planeta Neptú estaria a 30 metres. Realment estem molt a prop del Sol si ho comparem amb la resta del sistema solar. Va. Evidentment, quan diem que un cometa s'acosta al Sol, també estem dient s'acosta a nosaltres i, de fet, diguéssim, per això ho podem veure bé ara, perquè estem molt a prop del Sol.
Va. Si la gent que vulgui veure ara el que queda o el que encara puguem veure, quines són les recomanacions que faries?
Val, ara el cometa, com que es veu, o sigui, ha passat justament pel voltant del Sol, abans del 29 de setembre es podia veure al matí abans de la sortida del Sol, ara es pot veure al vespre després de la posta de Sol. Per tant, necessitaríem buscar un lloc on l'horitzó oest sigui el màxim de net possible, lliure d'obstacles, fins i tot si podem estar en altura, millor. Un lloc ideal que tenim nosaltres és el mirador del Far de Sant Sebastià. Té una orientació perfecta, de fet, les fotografies que he pogut fer aquests dies les he fet des d'allà, i realment el camp de visió és genial. A més, això, que tenim un mirador, podem aparcar bé, podem veure-ho de forma correcta. Evidentment, però, sempre amb el respecte dels núvols, i sembla que avui, i ahir va ser gairebé impossible, no, ahir va ser impossible de veure'l, fa dos dies va costar molt,
ja, i
evidentment
avui,
amb el núvol això no hi podem lluitar.
Avui tampoc pinta gaire bé.
Avui tampoc no pinta gaire bé, però sí que necessitaríem, si ens trobéssim, si algú escolta per internet a través d'una altra ubicació que, on sí que no hi ha núvols, necessitaríem això, buscar un lloc amb l'horitzó oest al màxim de net possible. Seguint, si un cop s'hagi post el Sol, cap a millora, serà al voltant de les 8, a partir de les 8 del vespre, que ja la foscor ja comença a ser més intensa, en direcció oest, s'hauria de poder veure el cometa, amb prismàtics millor, i si tenim l'oportunitat de fer alguna fotografia amb un teleobjectiu d'entre 100-200 mil·límetres, seria ideal.
Això t'anava a preguntar, perquè crec que amb el nostre mòbil Xiaomi no arribaríem a captar-ho, no?, per fer fotos. Amb quins aparells o com ha de ser la càmera?
Bé, els mòbils que tenim actualment no em descartaria poder fer algunes fotos interessants. Sí que seria ideal, doncs, poder posar de suport el mòbil en algun lloc sòlid o fer servir algun tres peus per poder trastejar millor amb el zoom, amb les característiques de la càmera, però amb zoom, una mica de zoom directament, a simple vista es veuria... com dic a simple vista, vull dir, sense augment es veuria molt poca cosa, utilitzar una mica d'augment per poder veure, doncs, apreciar la cua. Totes les fotografies que estem veient per internet han utilitzat zoom, pot ser un teleobjectiu o un zoom del mòbil.
Tu quins aparells has fet servir per veure'l? T'has portat el telescopi fins al far o no?
No, he fet servir una càmera reflex convencional, de fet una Canon, amb un teleobjectiu de 200 mil·límetres. De fet, vaig intentar els primers dies que el cometa era visible fotografiar-ho amb uns 50 mil·límetres i és tan petit que apenes es veu una boleta borrosa, com deia, i amb un teleobjectiu de 100-200 mil·límetres és ideal. Tampoc no fa falta anar amb un telescopi, que parlant de números més tècnics estaríem parlant de 600, 1.000 mil·límetres, com si comparéssim un teleobjectiu, no fa falta anar tant, al contrari. 100-200 mil·límetres és l'ideal.
I clar, ara, a partir d'ara, quin serà el pròxim cometa del segle?
És una molt bona pregunta, de fet, encara no havíem arribat al periheli del A3, li dic A3 perquè tu ho has dit bé, Suchinchan Atlas.
Suchinchan.
De fet, té aquest nom perquè ha estat descobert per dos programes d'observació simultàniament. És a dir, hi ha diversos programes d'observació de cometes, d'asteroides, de possibles cossos que impactin amb la Terra en algun dia, i va ser descobert per aquests dos, el Suchinchan, des de la Xina, i el Atlas, que és el programa, el sistema, a veure, intentaré dir-ho bé, el sistema d'última alerta contra impactes terrestres d'asteroides. O en anglès, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. D'aquí ve les paraules Atlas. Sempre intenten buscar una combinació de lletres que acabi donant una paraula que soni bé. Això, molts diuen l'Atlas. Però clar, aquest és el Suchinchan Atlas. Després tenim que, com et deia, mentre estàvem gaudint de les previsions d'aquest cometa, es va descobrir un altre, aquest cas per al programa Atlas a seques, que és el C2024-SU Atlas. Aquest, que va ser descobert el 18 de setembre, o sigui, fa res, no fa ni un mes, també es creu que prové del núvol d'Oort i sembla que passaria per al periheli el mes de juny de 2025. I també sembla que podria ser visible a simple vista. De fet, la brillantor dels astres es mesura amb una unitat que es diu magnitud. com més baixa és aquesta magnitud, més brilla un astre, i es considera que per sota de magnitud 6 podria ser ja visible a simple vista. Doncs aquest cometa, el SU Atlas, sembla que podria tenir magnitud entre 4 i 5, i per tant sí que podria ser a simple vista, sense ser una cosa hiperespectacular. Per exemple, l'estrella polar té magnitud 2. Si podem localitzar l'estrella polar, doncs sabríem que aquest cometa brillarà molt menys que l'estrella polar, però és un lloc fosc, es podria arribar a veure a simple vista, i evidentment en fotografia després sí que podrien captar doncs, la cua o les cues, perquè els cometes poden tenir dues cues, i veure'n doncs, més detalls.
I això quan?
Però s'haurà de veure com evoluciona.
En quina part del segle ens arribaria això?
Perdona?
Que en quina part del segle? És a dir, quan el podríem veure?
Clar, si el cometa passa per el període el 3 de juny, doncs estaríem parlant que seria visible entre els mesos d'abril i juliol de l'any 2025.
Va. Després, ara que ens en parlaves Atlas, per les sigles, m'ha recordat la iniciativa especial que va arrencar aquesta setmana passada de la Unió Europea per allò, per, si no m'equivoco, era intentar evitar també impactes de cossos a la Terra, no? o desviar-los. Què en penses d'aquest projecte?
Bé, de fet, aquest tipus de projectes fa molts anys que n'hi ha, realment és un estudi al qual es dediquen recursos en quant a l'àmbit astronòmic a nivell mundial, perquè realment és un fet de que en qualsevol moment pugui caure una roca del cel. De fet, cada any cauen més de 2 tones de meteorits a la Terra. El que passa que poden ser micrometeorits, que ni els notem, i evidentment la superfície de la Terra és molt gran com per ni adonar-nos-en, pràcticament. Mm-hmm. Hem de tenir en compte que en el sistema solar, a part dels planetes i les llunes, hi ha moltes roques, hi ha moltes pedres que poden anar des de petits grans de sorra fins a desenes de quilòmetres de diàmetre. Cada vegada n'hi ha menys, cada els més grans estan bastant ben localitzats, però no tots. De fet, sempre hi ha la possibilitat de que alguna d'aquestes roques, més o menys gran, caigui en qualsevol moment a la Terra. Que estadísticament és difícil, però no és improbable que li diguin als dinosaures fa 65 milions d'anys. Que ells tampoc no ho tenien previst, i mira com va acabar la cosa. Per tant, això podria passar. Podria passar de caure algun cos d'aquests, i per això hi ha molts programes d'observació. La NASA, l'Agència Espacial Europea, l'Agència Espacial Xina, la japonesa, doncs, totes aquestes tenen els seus propis programes d'observació, i de fet, els objectes que estan molt a prop de la Terra tenen una categoria pròpia que se'n diuen NEOs, d'anglès Near Earth Object, és a dir, objectes propers a la Terra. I, evidentment, dins d'aquests hi ha els que són potencialment perillosos, els que creuen l'òrbita de la Terra, els que estan més a prop del Sol que la Terra, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Per tant, ja hi ha tota una sèrie de programes per poder intentar identificar aquests possibles cossos que podrien xocar contra la Terra. Què fer si se'n descobreix un que pugui impactar? De fet, de moment, no s'ha trobat cap en previsions d'impacte. De fet, hi ha una escala de 5 graus i no n'hi ha cap que hagi passat del grau 5, o sigui, del menys. No menys greu, podríem dir. Diguéssim, el grau 5 és estiguem al lloro, observem-lo, a veure què passa. I tots els que han entrat en el grau 5 han anat sortint. És a dir, a mesura que s'han anat descobrint més detalls sobre la seva òrbita, s'ha vist que l'impacte, doncs, que no estava previst. Hem de tenir en compte que determinar l'òrbita d'un objecte tan petit i que normalment està tan lluny és sumament difícil. No es tracta de fer una observació, poso 4 dades a l'ordinador i tinc l'òrbita exacta. No, això no és així. És molt difícil, fa falta moltes dades, observació durant molt de temps per poder determinar una òrbita exacta i tot i així sempre hi ha un marge d'error que s'ha d'anar corregint. Mm-hmm. Per tant, ara de moment podem estar tranquils que no n'hi ha cap que sembla que pugui tenir impactar contra la Terra, però sí que és veritat que hi ha molts programes d'observació, tant amateurs com professionals.
Doncs en Francesc Pruneda, que és astrònom, impulsor del projecte Astro Empordà, que ens ha acompanyat avui al Supermatí per parlar d'aquest cometa en Xinxan, Atlas, que encara tenim... Bueno, si ens acompanyes a meteorologia tindríem temps encara de veure'l. Francesc, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu, bon dia.
Adéu, bon dia. Més notícies. L'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Bofill han llançat una nova edició del projecte Mentora, una iniciativa que vol prevenir l'abandonament escolar de l'alumnat entre tercer i quart d'ESO i estudis postobligatoris. El projecte busca voluntaris que vulguin actuar com a referents per joves en trobades setmanals d'una hora i mitja durant almenys 6 mesos.
Formades i comptaran amb el suport continu, es reuniran amb els adolescents en equipaments municipals. Les trobades inclouran converses, activitats i sortides que ajudaran els joves a reflexionar i prendre decisions sobre la seva continuïtat en els estudis. L'abandonament escolar prematur afecta prop d'un 17% de l'alumnat a Catalunya, cosa que redueix les seves oportunitats de formació, laborals i personals. Per aquest motiu es considera clau oferir suport durant la transició entre l'ESO i els estudis postobligatoris. Les persones interessades a ser mentores poden contactar amb l'àrea d'educació de Palafrugell o inscriure's a través del web mentora.cat.
Torroella de Montgrí instal·la plaques solars a la policia local amb estalvi energètic i ambiental en el marc de la seva estratègia de transició energètica.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha instal·lat 22 plaques solars a la seu de la policia local amb l'objectiu de cobrir el 70% del seu consum elèctric anual. Aquesta actuació, que ha suposat una inversió d'uns 23.000 euros, generarà un estalvi anual d'uns 2.700 euros i permetrà amortitzar la inversió en un termini de 7 anys. A més de l'estalvi econòmic, la instal·lació contribuirà a la reducció d'emissions de CO2 en uns 5.000 quilos anuals, impulsant la descarbonització del municipi. El regidor d'Energia, Josep Martinoi, ha destacat que aquest projecte és un pas més en la transició energètica del municipi i se suma a altres iniciatives similars, com la instal·lació de plaques en altres edificis municipals i la creació de comunitats energètiques locals. Aquesta acció forma part d'una estratègia més àmplia per fomentar l'ús d'energies renovables i reduir l'impacte ambiental dels serveis públics.
Això a Torroella de Montgrí, a Palafrugell, aquest mes d'octubre, la biblioteca ha inaugurat una nova temporada dels clubs de lectura, amb una àmplia varietat de temàtiques per a tots els gustos. Fins al juny s'han programat prop de 30 sessions amb la participació de més de 15 ponents del món editorial, com escriptors, editors, traductors i llibreters.
Els clubs de lectura tractaran temàtiques diverses, com la narrativa contemporània, coordinada per David Figueroli i Sandra Bisba, que ofereix una selecció dels escriptors més singulars del moment. També destaca el Club de Llegir al Teatre, una iniciativa dels serveis de biblioteques per difondre la dramatúrgia local i europea. El Club Diàleg per la Igualtat, per la seva banda, posarà el focus en les escriptores més rellevants del panorama català, mentre que el cicle Imprescindibles de la Literatura Catalana, en col·laboració amb la Fundació Josep Pla, recuperarà i difondrà els autors més destacats en llengua catalana. A més, el Club de Lectura Fàcil, en col·laboració amb l'Oficina de Català de Palafrugell, oferirà 3 sessions per introduir nous lectors a través de llibres clàssics adaptats. Totes les activitats són gratuïtes i obertes al públic de Palafrugell i Rodalia, amb l'objectiu de fomentar la lectura i crear un espai de reflexió literària en un ambient distès.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Fetus presenten el seu nou disc al Supermatí. Ahir un dels membres del grup, Adrià Cortadellas, apuntava que a Càntir Nou no fa aigua fresca, que és com es diu el disc, treballen amb la reivindicació, la història i la festa. Explica que en aquest nou disc hi podrem trobar nous instruments i sonoritats amb mandolines, banjo, entre altres. A més, tal com explica Cortadellas, en el directe del grup i la gravació del disc hi podrem trobar a Marta Barbero al violí.
Fetus és un dels grups més reivindicatius i festius de l'escena catalana actual. Adrià Cortadellas d'ella reconeix que la voluntat és fer una mica de festa, però alhora, sense oblidar aquest vessant reivindicatiu. Per això, al disc hi podrem trobar temes com les homilies de la costa, la brigadista o Durruti, Macià i Verdaguer. Però Fetus també canta la història.
Sí, anem, no sé com dir-ho, és com que també cantem bastant a la història, aquesta és l'altra, no sé, també. Per exemple, la brigadista no deixa de ser un cant a les brigadistes internacionals, però parlant d'una en concret, vull dir, d'una en concret, una holandesa que va batallar aquí, diguéssim, però després també cantem això d'Urruti, Macià i Verdaguer.
Durant els darrers anys és cert que la reivindicació ha quedat en segon pla a la música catalana. Tot i això, Cortadellas reconeix que hi ha moltes propostes i per a una gran quantitat de públic. Afegeix també que hi ha propostes molt interessants a l'escena musical catalana. Fetus ja està preparant els concerts per presentar el nou treball. Per exemple, aquest divendres 18 d'octubre seran a les Barraques de Banyoles, però també viatjaran arreu de Catalunya per aterrar a la Sala Apolo de Barcelona el 12 de desembre. Adrià Cortadellas apunta, però, que encara hi ha dates que s'han de presentar.
Fàcil bé. Un sender que una bon dia fa.
És Fetus, el single del seu nou disc, Filet de Pobre, el disc es diu Cantir Nou, fa aigua fresca.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Amb la Teresa Calabús, que per cert és el seu sant. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Felicitats.
Moltes gràcies. Estem en una edat ara, almenys jo, que ho hem de celebrar tot, tu. Religiós, sigui religiós o no ho siguis, és el teu sant. Vinga, a celebrar-ho. Escolta, sí, sí. Una caixa de bombonets i una copa de cava no fa mal a ningú.
Això és el que demanes, eh? Caixa de bombonets i copa de cava. Però què, a tothom que vingui a la llibreria avui o no?
No, que va, el deixi una mica amagat, sí. amb els que tens 5 minuts per estar, o, en fi, no sé... No tothom entra amb les mateixes necessitats, tot i que una llibreria pugui semblar un lloc de trobada i tal, encara la nostra societat marca les presses, eh? Ja. Encara hi ha el que va a corre cuita.
Sí, l'altre dia llegia que havia obert una llibreria en un poble de 150 habitants i que no només servia com a punt de venda de llibres, sinó també com a espai de socialització.
Home,
també.
Sí, és que ho necessitarem ara, vull dir, arribarà un punt que, com que només hi... O sigui, el comerç està acabant, entès com a tal, hi haurà els llocs en els quals la gent necessiti anar, doncs, per parlar o per, no sé, o per un club de lectura, per això també n'hi ha bastants, o, bueno, per trobar-te, per... Sí, per parlar, per sentir-te humana.
Doncs ja ho sabeu, Santa Teresa, si les Tereses que conegueu, també a felicitar-les.
Totes tindran més de 50 anys, segurament, perquè és un nom que s'ha deixat de posar, la qual cosa trobo molt trist, però, bueno, mira...
Deixa'm repassar les meves Tereses que tinc a l'agenda de contactes. Aviam si en tinc alguna de menys de 50 anys.
No en tindràs cap de menys de 50 anys. Seria molt estrany.
No. Saps a qui tinc? Mira, tinc aquí la Teresa, de la filla de la Roser, una de les filles de la Roser Capdevila, una de les tres bessones.
Ah, bueno, sí,
tinc aquí el seu contacte.
En té 46 o...
Doncs mira.
M'hi ha costat, doncs, però bueno, és
doncs
veritat.
Doncs mira, sí. Bé, ara he vist que tenia el seu contacte, ara m'ha sorprès.
Mira que bé.
No tothom pot dir que té les tres bessones com a contacte al mòbil,
no,
eh?
No tothom.
No tothom ho pot dir. Va, de què parlem avui? Què ens recomanes?
Avui parlarem d'una campanya que comença avui mateix, que potser us ha arribat. Es diu Tinc 5-6 anys i posa Ja sé llegir. Aquesta campanya l'ha organitzat la Generalitat, ara ja deu fer uns 5 anys que es fa, es va parar per la pandèmia, però es va tornar a reactivar. És una campanya fantàstica, de la qual els llibreters estem molt i molt contents. Tots els nens que aquest any faran 6 anys, o vull dir des de l'1 de gener fins al 31 de desembre, rebran a casa un targetó en el qual la Generalitat els felicita, els diu que poden anar a la seva llibreria de confiança a buscar un llibre igual o superior, bueno, a 13 euros. O sigui, ells els hi obsequien amb 13 euros. Llavors, les llibreries fem l'intercanvi. Ens quedem aquest cuponet, posem el codi amb una web que tenim i 13 euros del que trien queda pagat. Per què ens il·lusiona tant aquesta campanya? Perquè és, a vegades, amb segons quins nens, ja ho hem vist més d'una vegada, per tant ho puc afirmar, hi ha nens que és la primera vegada que se'ls diu tria el que vulguis. És a dir, és la primera vegada que entren en una llibreria i un adult que no és ni el mestre ni la mare els hi diu agafa el llibre que vulguis. O bé parlen amb un adult, que és el llibreter en aquest cas, que diu on són els llibres per 6 anys? I llavors els llibreters, depèn de com ens hem organitzat, tenim un sistema o un altre. El primer que us hem de demanar als pares, que aquesta xerrada va molt dirigida als pares, és que no vinguin amb pressa, sisplau, res li he deixat el cotxe sense etiquet, la seva filla, el seu fill, serà la primera vegada que tindrà 13 euros que no hauràs de pagar tu per triar un compte, sisplau. I a les llibreries en tenim, no sé, 3.000 poder de comptes adequats a la seva edat. Per tant, no correm, sisplau, 20 cèntims amb una zona blava, tampoc és tant. Això, per favor. Després, que de debò sigui per aquella criatura, perquè ens hem trobat que hi ha famílies que diu no, és que al petit no li agrada gaire llegir, agafarem el llibre de recomanat pel col·le el Quixot que ha de llegir la de segon de batxillerat. No.
També hi ha gent que ho fa, això?
Sí,
és que,
sí,
clar.
Sí. Venen amb els 13 euros. Fins i tot ens han demanat si poden pagar part d'una motxilla. Vull dir, aquí ja posem molt mala cara.
O encara que no t'agafin l'últim de la Carmen Mola o en Santiago Posteguillo.
S'intenta, o sigui, ho intenten. Mare. El que sí que han de dir...
És que, clar, com han de sortir els nens?
Bueno, d'aquesta manera, clar. Llavors, el que sí que s'ha de dir és que res depèn dels llibreters. Nosaltres tenim una pàgina web en la qual posarem el codi d'aquella criatura, que és un codi de barres. Per tant, la Generalitat sap perfectament que tots els milers de nens que han passat per la llibreria tenen 6 anys, val? I veuen el títol del llibre amb ISBN, títol, autor i de què va. Per tant, no som els llibreters que fem de jutges, tot i que hem de donar bastantes lliçons en aquest cas, però que se sàpiga que això va així. Per tant,
va, és a dir, que la, diguem-ne... el sistema et limita quins llibres pots agafar o quins no?
Sí, el sistema demana que el llibre tingui la franja d'edat idònia per a aquella criatura. Va. I pot tenir diferents nivells de lectura i pot tenir diferents gustos. Nosaltres no ens fiquem amb una criatura que vulgui un llibre de cartaronet, que sigui com un d'aquests de sorpreses, de que quan l'obra sigui un pop-up.
Sí.
Evidentment ja se li escaparia, perquè aquells tenen un tope de 4 anyets, així. Però en aquí no, que no es diu res. Però dintre del que és un àlbum il·lustrat, un llibre amb lletra de pal, un llibre de coneixements, un llibre de dinosaures, de cotxes, de l'espai, del cos humà, el que sigui, unicorns, purpurines, aquí no hi ha censura.
Va.
Vull dir, d'això és del que volem dir. O sigui, nosaltres voldríem ser llibreters guais, entens? Llibreters guais ho han de ser amb els nens. Vale? Llavors els nens han de poder entrar i han de poder-li dir, tria el que vulguis, tot això d'aquí és adequat per a la teva edat, tu mateix, tu mateixa, i que aquesta criatura no li manin la pressa i li respectin una mica el que demana, saps? Perquè, esclar, també hi ha típica nena que vol un llibre ple de purpurina i la mare diu, home, no, vols dir, no t'agradaria més aquest que t'ensenya l'espai, que ara és el que feu a col·le... I, no, mami, sisplau.
Ara recordo...
Deixa'm la criatura, deixa'ns-la a nosaltres.
M'estàs recordant l'últim berenar literari, el de l'any passat, que vaig entrar a la llibreria, volia regalar un llibre al meu nebot, i em vaig posar molt nerviós. Jo vaig fer això, el nen tenia, ara té 3 anys, en tenia 2, i vaig fer això de escull, passa que les deia una mica, perquè clar, s'ho emportaria tot, però escull, no? I em vaig posar molt nerviós d'altres mares i altres pares al voltant, això, teledirigint els nens cap als seus propis gustos. Dius, bueno, potser ja s'està veient que no li interessa aquest llibre.
Sí, exacte, sisplau, deixeu-nos ser guais un dia a l'any amb els nens. I després, el primer que entra que diu, la senyoreta m'ha dit, ja li deixo explicar el que diu la senyoreta, ja li deixem. Però al cap d'un moment li diguem, mira, saps què? La senyoreta mana anar a la classe, però aquí dintre el cucut manem nosaltres. I digue-li a la senyoreta que no en teníem. I ara mira quin és el que més t'agrada. Bueno, trampetes, però ja et dic. O sigui, la qüestió és que aquesta criatura surti d'aquí amb l'afirmació que pot trobar llibres que li agradaran. I probablement, si tu és usuari de la biblioteca, probablement sigui la primera vegada que vegi tants llibres diferents, perquè les biblioteques escolars i la classe hi ha el que va directament dirigit amb ells. Vull dir, no hi ha tant per triar. I a vegades fins i tot són biblioteques que els hi han donat o els hi han donat molt bé de preu editorials que són de text i que també tenen lectures i tots tenen un aire molt escolar, molt... no sé, saps? Una mica massa seriós. Llavors, bueno, no sé, per exemple, regalar una casa de por o la meravellosa casa de l'avi o de l'àvia, que són aquests llibres de terror cookie que diuen en Xavier Salomó i la Meritxell Martí, vull dir, ja, és que són llibres que a vegades no els han vist encara. I com això, res, tenim aquí un àlbum il·lustrat que es diu La gateta de Monet, que fins i tot l'han fet amb lletra de pal, perquè venen molts nens del coneixement de la lectura a partir de la lletra de pal perquè tinguin més fàcil la comprensió lectora i s'estan fent autèntiques meravelles.
La gateta del Monet, dius, eh?
Sí, sí, i bueno, i col·leccions, hi ha una dues col·leccions que són les estrelles de la lletra de pal perquè ja tenen aquest format de llibre de lectura que es diu, un és en Narval i la Medo, que és de joventut, són unes aventures precioses amb dos personatges fantàstics, i en Bitmax i Co, que són d'en Copons i la Fortuny, que és un bosc en el qual hi ha diferents animals i tenen per robot, per mascota, un robot que han arreglat perquè va caure d'un camió de brossa. Mm. Bueno, tenim meravelles per ensenyar als nens, fins i tot per ensenyar als pares, perquè potser tampoc hi ha molts pares que hagin tingut ocasió o ganes o que sigui, o hàbit de venir a mirar aquests contes i els estan esperant tots.
Aquesta seria la crida, no? Porteu els nens a les biblioteques i les llibreries,
Sí, de fet, bueno, la campanya va d'això, Vull dir que no s'hi val venir un pare amb el bal i dir vinga a buscar un llibre, O sigui, han de venir amb el nen o la nena. Això també és un dels requisits de la Generalitat. A vegades és dur perquè et diuen que està malalt, que no pot venir, que no són de Torroella, i ho intenten, però nosaltres dintre del que podem intentem mantenir-ho i fer-ho complir. O sigui, no poden venir els pares amb el targetó,
Clar.
No, ha d'entrar el nen a la llibreria, ha de triar segons els seus gustos i el que els llibreters li podem ensenyar, i, evidentment, ha de ser per ell. Vull dir, no s'hi val dir, ai, és que és el complet del seu germà petit i vol agafar aquest de musiqueta i de carteronet. No.
Bueno, i que anar a les llibreries, anar a les biblioteques, també fomenta l'hàbit, no?, de lectura i sentir-se acompanyat per llibres.
Creiem que és important que ho vegin. O sigui, no hi ha ningú que pugui saber que existeix si no ho veu, no? O no. El coneix o no l'ensenyen. Per tant, si no s'entra en una llibreria i tots els llibres que tens els ha triat una escola o els ha triat, vull dir, la mateixa persona, probablement tinguin un caire, un format, un estil similar i, vull dir, potser, aquests nens no els interessarà res de tot això. És que, de veritat, hi ha tant de llibre editat meravellós, n'hi ha tant, que no és una crítica a algú que trien, ni les escoles ni ningú, vull dir, és una realitat, o sigui, nosaltres cada dia rebem 5 caixes de novetats.
Vull dir, cada dia? No,
sí, no d'infantil només,
vull dir,
de tot. Doncs, esclar, aquestes novetats els han de veure, vull dir, i l'estètica, els temes, tot canvia.
És que els llibres d'aquestes edats són preciosos.
Són preciosos, sí.
O una altra cosa, que és que sempre tiro el mateix, però que també començaria a entrar en aquesta edat, no? Potser el tema Harry Potter, no? I llibres així començarien a entrar. Cada vegada fan unes edicions més precioses, més maques, més increïbles.
Sí, són molt per col·leccionistes. La veritat és que Harry Potter sí que sembla que podria ser, però 6 anys és molt just. Perquè en aquest cas el que passa és que el cinema ha passat davant o s'ha fet més popular que el llibre o ha fet arribar a nens més petits, perquè amb una família es poden mirar la pel·lícula i pot haver-hi el petit que també se la miri, en allà coneix els personatges, es pensa que ja ho sap i llavors pot llegir un llibre. Costa una mica, perquè hi ha un vocabulari d'allò que costa una mica. El que passa és que en aquí es crea un altre hàbit, i és que els pares llegeixen un tros cada dia en els fills.
Ah.
I parlen, o sigui, en aquí sí que ens hem trobat més d'un pare i més de dos que s'han fet lectors.
Que seran molt fans, també, potser són fans de Harry Potter i volen heredar, deixar una herència.
O no tenen aquella... Bueno, vull dir, o tots s'han animat a veure la pel·lícula, per tant la coneixen junts, i després diu, bueno, va, doncs, llegeix un capítol, a vegades són llargs, o pacten 6 pàgines cada dia, i llavors Harry Potter a vegades ha estat un llibre que no ha fet només lectors als nens, també hi ha fet pares.
També.
Escolta, tu, és bo això.
És bona notícia, sí. Dóna-me'n
un per mi. I bueno, i sí que de Harry Potter el que s'ha anat fent perquè els nens ho puguin disfrutar més, els petits, que no sigui tant la lectura de l'obra original, són llibres basats en les pel·lícules, llibres que parlen dels... de les bruixeries, que parlen de les batalles, que parlen
Que són, sí, són tots aquests llibres que jo penso, sí, que si haguessin existit quan jo era petit i era fan d'en Harry Potter, o sigui, fan per l'edat, sí, si hagués existit aquell, tots aquests llibres, hauria arruïnat a la família.
Sí, exacte, ja m'ho penso.
Doncs res, Maria Teresa Calabús, doncs moltes gràcies això. I acaba de passar, bon dia, eh?
Gràcies a vosaltres també i totes les Tereses que escolten el programa i les que no també.
Vinga, que vagi bé.
Adéu-siau, bon dia. Adéu.
Dia gris i tapat avui dimarts, amb possibilitat de plugims a primera hora i alguna pluja més important de cara a la tarda i vespre. Temperatures sense gaires oscil·lacions, entre els 18 i els 20 graus. Vent fluix de gregal i arribada sobretot de mar de fons de llevant, d'un metre d'alçada a partir del vespre. Demà dimecres amb més estones de sol.
Doncs demà dimecres amb més estones de sol i amb un nou supermatí a partir de les 9 del matí, de les 8 del matí, com sempre, aquí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Bon dia.